en una mansió de les que el temps ha guarnit. S'ha trobat arraconat un quadre gegantí. Molt a prop a un dip de pols en un manuscrit. Una vella inspiració reviu el seu desig.
Un quadre gegantí s'ha trobat arraconat en una habitació. I saben vostès fins on ens desplacem nosaltres ara? Fins a la Conca de Barberà, perquè els estudis de Ràdio Montblanc hi tenim a la nostra companya, Jordina Moix. Aquí ja podem saludar. Jordina, bona tarda, bon dilluns, bona temporada, bona tornada a l'escola, no, a la ràdio. Què tal, com estàs?
Bona tarda, bé, molt bé, la veritat.
Com ara l'estiu?
Amb ganes de començar.
Has pogut desconnectar, però has carregat piles o arribem ja que ens costa d'agafar l'e?
A veure, hem fet de tot i no hem parat, ara ho parlàvem amb el nostre col·laborador, però amb ganes de començar i amb les piles carregadíssimes.
Com ha de ser, com ha de ser. Escolta, per aquí a la ràdio heu trobat un quadre gegantí arraconat o què?
De moment no, tenim una paret vermella molt gran, però un quadre arraconat no en tenim cap.
De quadre arraconat no, doncs escolta, algun dia que pugi per la Vila Ducal ja li deixaré jo, així que quan et faci la pregunta em podràs dir sí, em vam trobar un allí a la fonoteca de l'emissora. Sense més preàmbuls, presenta'ns, qui t'acompanya avui, qui tens aquí, just al teu davant, qui seu als estudis de Ràdio Montblanc, i és un plaer que una temporada més ens vulgui visitar perquè ens transmeti aquest munt de coneixements al voltant de l'art.
Doncs vinga, tenim amb nosaltres, i de fet el tinc aquí davant, tenim amb nosaltres el col·laborador, historiador de l'art i museòleg, en Damià Amorós. Molt bona tarda, Damià.
Bona tarda a tots dos.
Què tal, Damià?
Com estàs?
Quines ganes teníem ja d'arrencar la temporada.
Igualment, i a més amb un dilluns així com avui de força que es transmet per les zones, amb un estrès postvacacional que no us imagineu, però amb ganes de començar. Sí,
Escolta una cosa, Damià, recordo que l'última secció, la temporada passada, ens vas fer un seguit de recomanacions per gaudir del patrimoni que tenim tan a l'abast, perquè moltes vegades marxem lluny i presumem d'haver visitat mil i un museus o mil i una propostes atractives per conèixer més el Camp de Tarragona, però resulta que aquí, de dues cantonades, en tenim moltíssimes. Has aprofitat per fer turisme de proximitat de quilòmetre zero o què?
No. Vam agafar el cotxe i ara li comentava a la Jordina, vam arribar a fer 6.000 i pico quilòmetres per Europa, però això que dius, Eduard, és veritat, i aquells que han vist el Taj Mahal i no han estat mai a la Torre del Pretori de Tarragona, o no han vist l'Arc de Barà, per exemple. Doncs amb aquesta secció que tornem a fer avui, doncs el que volem és reivindicar aquest patrimoni doncs més nostre, i per què no també el que és de la humanitat, el que és de tothom i nostre també, encara que sigui fora de casa nostra.
Ja he vist que aquestes vacances d'estiu, Damià, has piulat moltíssim a través de les xarxes i tot tenia cert ressò internacional. En tot cas, sí. ara que tornem a les rutines, és també un bon moment, perquè no els caps de setmana, de gaudir de tot això que tenim tant a l'abast.
I tant, escapar-se quan es pugui.
Jordina, escolta, de què parlem avui amb el Damià?
Doncs, com bé deies a la introducció, avui parlarem de llibres sobre patrimoni, sobre museus, sobre monuments, que tenim a la vora i que no tant. Parlarem de llibres internacionals i de llibres d'aquí de Catalunya. Però abans de tot, jo li volia preguntar al Damià què era per ell el patrimoni. Com definiries el patrimoni, Damià?
És de les preguntes més difícils que m'han fet en aquest estudi de Ràdio Montblanc. El patrimoni arriba a un punt que per un professional és allò que ens dediquem i també és una passió, perquè és una feina passional dels que toquem el patrimoni, que al final pot ser des d'una resta arqueològica fins al quadre gegantí que l'Eduard ens ha deixat per aquí, que potser serà un Palau Ferrer, mira, el podrem tindre penjat per Ràdio Montblanc, o qualsevol altre element que alguna persona... L'escola de Viena, que és una escola existencialista d'Històries de l'Art, definia dos elements. Aquells elements que la gent considerava que eren històrics, pel qual cosa havien participat en un fet i era remarcable guardar, i un altre que era una cosa antiga. Doncs podríem dir que el patrimoni són aquests elements que jo afegiria que són aquells que podem arribar a estimar, fins i tot, no? Aquelles peces que quan estem en un lloc que no sigui un museu potser sentim una fiblada al cor i ens diuen que el com si fos un enamorament fugaç d'aquells que vas al metro i et creus la mirada amb una persona.
Damià, però és una pregunta molt personal, jo crec, la que ha fet la Jordina, perquè el que jo pugui dir que per mi és patrimoni, potser tu em dius, com a entès i expert en la matèria, Eduard, si us plau, deixa de dir tonteries i pallassades,
no,
i més de fer-ho en antena, no ho sé.
Al contrari, recorda les seccions de l'any passat que em van fer una d'esport, la bandera del Nàstic,
sí.
En van fer una de monuments, i monuments pot ser això. Hi ha l'ajuntament més bonic de la demarcació de Tarragona, que és l'Ajuntament d'Arnes, i n'hi ha d'altres que són totalment... que no transmeten cap emoció. Al final, el patrimoni és allò que potser transmet emoció, per això també lligàvem amb lo passional, no? Amb aquell fet d'aquesta passió que sentim la gent que ens hi dediquem quan en parlem, quan en fem difusió.
I un bon lloc per guardar aquest patrimoni o per recordar-lo, podem dir que és la secció d'avui, són els llibres, no?
Què que també poden ser patrimoni, els llibres.
Exacte, veus? Això no vam dir.
Veus?
I, si et sembla, anem a entrar en aquesta secció d'avui. Volies començar pels llibres internacionals i tenies un top fet, així que endavant.
Sí, és un top o... Tal com els tenia davant de la biblioteca, els anava veient i els primers els tenia sobre la taula. El primer és The Monument Men's, que és un llibre de Robert M. Edsel, de l'editorial Destino de l'any 2019. Monument Men's és la història d'una divisió, d'un grup de, no militars, però sí historiadors de l'art, arquitectes, personatges vinculats al patrimoni, que són reclutats per l'exèrcit americà i els aliats durant la Segona Guerra Mundial per protegir el patrimoni, protegir-lo, trobar-lo d'aquells que havien els nazis amagat i salvar o intentar salvar el que es va poder. Aquesta feina que es va fer durant la Segona Guerra Mundial, que ha estat retratada amb aquest llibre i amb una pel·lícula que es deia The Monument Men, que la podeu recuperar al YouTube, veureu el tràiler, és un elenco que diuen en castellà espectacular d'actors, doncs té la seva idea pretèrita en la gent que va salvar el patrimoni a la Guerra Civil aquí a casa nostra, a Catalunya. En el cas de Tarragona eren en Rebull i en Maiol, és a dir, un pintor i un escultor de Reus i de Tarragona, que ara mateix el MNAC n'hi està fent un homenatge amb una exposició, amb una instal·lació que hi havia fins ahir de Francesc Torres a la Sala Oval, on s'explica com en els moments de la Guerra Civil es va poder reunir la majoria d'art del país. Els fons del MNAC eren una part molt important i salvaguardar-los en diferents espais com poden ser des del Monestir de Poblet, Dosrius, Viladrau i París o Gènova o Ginebra, on es van fer diverses exposicions durant la Guerra Civil.
Un altre que tens aquí com a top dels internacionals és El Museo Imaginario.
Sí,
podem dir que és un llibre museu.
És un llibre on una persona es fa el seu museu, és d'André Marot, que va ser un dels millors ministres de cultura de França. Es diu que la dona d'en John Fitzgerald Kennedy, la Jackie Kennedy, doncs el va encisar per portar la Mona Lisa al Metropolitan de Nova York, que és l'única vegada que aquell quadre ha sortit del Louvre i que viatja. I és realment una biografia la seva apassionant. Ell participa amb les Brigades Internacionals de la Guerra Civil, ministre de Cultura de França, i fa aquest llibre que forma part d'un conjunt molt més gran d'escrits, però en aquest t'explica això, la forma de mirar que ell té, la forma de pensar que ell té. Parla fins i tot de les reproduccions fotogràfiques, com poden alterar la visió que nosaltres tenim d'una obra d'art, i ara mateix tu agafes l'Instagram, fots un filtre i un paisatge que pot ser desastrós es torna en el lloc més bonic del món. Doncs aquesta visió ell ja la tenia als anys 50, i és un llibre extraordinari que fa poc es va traduir en castellà i jo crec que hauríem de buscar alguna editorial, que ja la trobarem, que fes una bona edició en català que poguéssim disfrutar-la en la nostra llengua.
Damià, de què depèn que llibres com els que avui ens estàs comentant i explicant acabin publicant-se en més idiomes, agafant ara aquest reclam que feies, no? Que ens fan falta, i no sé si setmanes com la 39a edició de la Setmana del Llibre en Català són oportunitats perquè aquest clam arribin a les editorials.
Oportunitats ho són segur, perquè és una fira, una setmana en què realment són les editorials que es posen a vendre els seus llibres sense intermediaris moltes vegades, tot i que els llibreters, els intermediaris del sector, són realment uns prescriptors, uns recomanadors extraordinaris, són gent que jo crec que els hi hem de fer cas en allò que ens recomanen. Com arriba un llibre a traduir-se en una altra llengua? La veritat, sóc un neòfit total en el món editorial, però crec que és que s'ha de buscar aquella persona que pugui llegir amb carinyo, amb amor el llibre, entendre'l i saber que en aquella cultura que acompanya la nostra llengua o qualsevol altra llengua hi hagi aquesta necessitat, no? Hi hagi aquest element que ens diu, escolta, aquest llibre mereix la pena ser traduït amb la nostra llengua.
I com a ciutadans som capaços d'entendre-ho i de digerir tota aquesta informació? Tinc la sensació que quan ens plantem davant de segons quin tipus de llibre el vinculem o ens fa pensar en l'enciclopèdia de torn que acaba col·locada als menjadors per dir, no, és que som una família molt il·lustrada en altres i tenim els prestatges plens d'enciclopèdies.
Ara venen les enciclopèdies, l'Espassa la venien a pes, o a metros. Hi havia gent que tenia un despatx i necessitava, tenia 10 estanteries i necessitava un plillau. Pues li venien l'Espassa amb tots els volums. Això que dius, Eduard, jo crec que és interessant, però els llibres potser no els hem de fer entrar allò obligant-nos a l'escola. Jo recordo haver llegit algun llibre a l'escola que era un desastre total i pensaves, aquí m'estan enganyant. Però recordo haver llegit Tres ombres de copa o Nada, de Carmen Laforet, que després és un llibre que he anat recuperant al llarg de... I el rellegeixes i és totalment diferent el que estàs llegint, sent les mateixes paraules. I en un element tan específic com és el patrimoni o la gestió del patrimoni, perquè el següent llibre és de gestió del patrimoni, que hi hagi dues persones que són reconegudes internacionalment que te l'expliquen, fa molt també com s'escriu aquest llibre i com t'ho expliquen les coses. No és el mateix que una persona que en sap molt no sàpigui lligar les paraules perquè aquestes es facin més fàcils per la gent quan estem parlant de temes extraordinàriament complexos. Jo ho noto molt quan és ciència, que sóc desconegut i t'explica un metge que trobes que és bo, de vegades és bo perquè t'ho explica bé, o almenys ho entens.
Del llibre que estàs parlant és Cita con el arte, oi?
Sí, senyora. Cita con el arte és un llibre i quan vam preparar aquesta secció l'estic llegint, avui el mateix el fullejava, encara no l'he acabat, i és un llibre que agafa un crític d'art, que és el Martin Gayford, i l'antic director del Museu Metropolità de Nova York, que és el Philip de Montebello, i ells dos diuen, escolta, tinguem una cita, no romàntica, sinó per analitzar quadres, per parlar d'art, de museus, a Nova York, a Londres, al Prado, sempre en llocs patrimonials, i d'allà surten unes converses que, ostres, m'agradaria tindre els podcasts d'aquestes converses, perquè això seria material sucós, però a nivell internacional. I està traduït en castellà, és de l'editorial Rial, va sortir, em penso, fa 3 mesos, i, ostres, quan vaig veure la portada, és una peça egípcia, és un tros de bust, només els llavis i la mandíbula d'una peça egípcia que hi ha al Metropolitan, crida tant l'atenció... que és un llibre que si podem després de xarxes podem penjar la fotografia... Ostres, és espectacular. És espectacular. I aquest el recomano a tothom, encara que no sigui un expert.
Escolta una cosa, Damià, i aquesta cita amb l'art, som capaços, com a lectors, de tenir-la amb els llibres, si de vegades ja ens costa de gaudir-la directament amb aquella peça, aquella obra o aquell patrimoni? És a dir, si de vegades ja som reticents en... comprar l'entrada o en endinsar-nos en un museu, ens juga més a favor o no gaudir d'això a través de paper amb un llibre?
Clar, crec que és un llibre que per gent que ha estat en aquell museu. Jo m'he passat una cosa una mica estranya. Hi ha un capítol del Simpson, que això fa molt bé, que parla d'un... que també vam tindre una secció la temporada passada. Sí. Doncs parlàvem de que els hi regalaven allò Sonidos de Museos, no? Nois of Museums. Pues t'haig de dir, Eduard, que llegint aquest llibre jo he tingut la sensació d'escoltar els passos d'aquests dos per la Galeria dels Uffizi o pel Prado. És a dir, són llocs que has de conèixer una mica, no gaire, una mica, però sabem més o menys que hi ha aquell quadre i aquell altre, que no cal que siguis historiador de l'art per saber-ho, però es te transmet amb aquella atmosfera. És a dir, tu estàs a casa, però de cop notes que estàs passejant amb aquests dos pel British Museum. Has de tindre una mica de predisposició. I el que sempre dic, que la gent entri als museus i si busquen un dia d'entrada gratuïta, encara millor. I ojalà els museus tinguéssim, el país, tinguéssim la força que tots fossin gratuïts, perquè fos una forma d'ascensor social extraordinari, proporcionar recursos a través dels museus. Ara que s'han fet, avui veia a França, el Museu d'Orleans, que s'hi feia un centre de vacunació dins de la sala principal del museu, doncs ojalà poguéssim a casa nostra tindre aquestes experiències, obrir-ho a tothom que fos.
I Damià, ara tenim un llibre que podria ser una pregunta molt personal, perquè si et fes la pregunta del títol a tu, segurament em diries una cosa totalment diferent, sí. Que és com visitar un museu d'arte. Jo, abans de que ens expliquis què és el llibre, vull que ens expliquis tu com visites un museu d'art.
Jo ho faig d'una forma que no recomano a ningú, perquè jo habitualment me recorro totes les sales, faig fotos de tots els quadres, i llavors la meva parella que ve amb mi se sent en un lloc i em deixa cavalcar sol per dins dels museus d'art. Jo recomano a la gent, i això ho he experimentat amb familiars, amics, cosins, coneguts, que quan va a un museu que és gran, a casa nostra no tenim museus grans, tenim el MNAC, que és un museu mitjà. Però si hi ha un museu gran, no vulguis veure tot el museu.
Anem-hi tres vegades, oi?
Sí. És a dir, per exemple, si vas al Louvre, busca les peces que són catalanes, que n'hi ha moltes, n'hi ha una de Guimont Blanc, n'hi ha una de Poblet, i mira't això, vés a veure la Mona Lisa, et fas el selfie davant de la Mona Lisa, que es veurà tu.
Sí, però bé, això és el que anava a dir, vull dir, just a la paret oposada on hi ha la Mona Lisa, no recordo ara quin quadre
hi ha. I el Sant Sopar de Veronese, que, penso que sí, és espectacular, les bodes de Canà, perdó, que és un quadre espaterrant, doncs que el Saló dels Estats, on hi ha la Mona Lisa, és un lloc que val la pena. És igual si vas al Prado, jo sempre vaig a veure les Menines, perquè ho necessito, però a vegades dic, ostres, aquesta sala la deixo i me'n vaig a una altra. I a museus que hi he estat una sola vegada, feia això de fer-lo tot, que no ho recomano. Mira, en aquest viatge a Zúric, la meva parella ni va entrar al museu. Jo, els que treballem en museus som membres de l'ICOM, que és l'Organització Internacional de Museus, i ens deixen entrar, allò que deies a Duan, ens deixen entrar gratis, no?, la gent del sector, però que els actors amb el teatre. La meva parella no va entrar, vaig entrar jo, vaig fer el tom que a mi m'interessava i ràpid i corrents vaig sortir.
I ara anem amb una editorial, l'editorial Tashem, que és molt coneguda, jo abans ho dèiem, jo abans li deia al Damià que jo tenia un llibre de la Frida Kahlo, que no té res a veure, però que era d'aquesta editorial, i són llibres molt bonics. Si et sembla,
sí,
Damià, comencem amb el...
espectaculars.
Amb el primer, que és The World's Most Beautiful Libraries, explica'ns.
Directament. El patrimoni està fora també dels museus i aquest és un llibre que tenim a casa, que és un llibre... Hi ha llibres que són per llegir, hi ha llibres que són per mirar i hi ha llibres que són per passar l'estona, i aquest suma els dos últims, no? Per mirar i passar l'estona. És un recull de les millors biblioteques d'Occident i és espectacular la barreja arquitectònica, bibliogràfica i patrimonial o artística que té en aquest volum aquest de l'editorial Tachen, no? És espectacular, es veu des de la Biblioteca Nacional de França, les biblioteques vaticanes, la Biblioteca Nacional d'Àustria o de monestirs com poden ser el de Melk i el de Sant Galen a Suïssa.
Perquè anar a una llibreria a vegades pot ser més impressionant que potser anar amb depèn de quin museu?
Pot ser, sí, hi ha espais impressionants, és a dir, és un lloc on es barreja tot, i si és una biblioteca de museu ja és la repera. Recordo la del Prado, que està al Casón de Buen Retiro, que és un lloc extraordinari,
sí.
O la del MNAC, la Biblioteca Folch i Torres, que està al mateix edifici del Palau Nacional. Són espais preciosos on es barreja de tot, cultura, patrimoni, art, són espais extraordinaris.
Val molt la pena. Jo, de fet, recordo entrar en una... Ara quedaré molt malament. Sé que era Portugal. No recordo si era Porto o Lisboa.
A Porto n'hi ha una, que és la de la universitat, que és espectacular.
Doncs,
devia ser aquesta. O si no, la llibreria on diuen, que també és a Porto, que J.K. Rowling es va inspirar en Harry Potter.
Que és aquella, també.
Que allò no té res a veure amb el Harry Potter ni per això, ni de casualitat.
Ja, mira, trencant mites, eh?
Sí, no, directament, a destrossar.
Doncs no està tan fora d'allò, perquè ahir vaig veure una història d'una amiga meva que havia anat a la llibreria i havia ficat de fondo la cançó de Harry Potter.
Sí,
li haurem de dir que potser no cal.
Ah, no, que la gent disfruti, bé. No. Ja està bé.
Tenim un altre llibre, que és del mateix autor,
sí.
Del Massimo Listri.
El Massimo Listri és una persona d'aquesta, és un coneixer, és una persona que coneix, que aprecia, i és de gabinets de curiositats, que és molt semblant al següent, que el següent és una edició de facsímil. Quan parlem de facsímils vol dir que és una còpia, però és una còpia amb un paper semblant, amb una mida semblant, d'una forma semblant, imprès al màxim a l'original, i són de gabinets de curiositats, que són els protomuseus, és a dir, les col·leccions particulars que grans aristòcrates tenien a casa seva. I ara recordo el que hi ha a Viena, a Hofenburg, que és el tresor imperial, que tenen, per exemple, una banya d'unicorn. No és una banya d'unicorn, òbviament, és una, un cor d'una espècie de peix o de balena que la van caçar, però ells els van vendre que era d'unicorn i ells estan feliços amb el seu banya d'unicorn. I això és el que ens ensenya, no? aquests gabinets de curiositats, gabinets de meravelles tan populars a l'Europa del segle XVII i XVIII.
Tenim també els llibres en català.
Home,
i jo
ara aquí, quilòmetre zero, quilòmetre zero.
Sí, senyora.
Quilòmetre zero. N'hi ha un concretament que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que és Portes i finestres de pedra.
És un llibre d'un amic, que és en Joan Lleues, que és conservador de Renaixement i Barroc del Museu Nacional d'Art de Catalunya, del MNAC, i ell, amb els seus passejos, amb les seves visites a diferents pobles de Catalunya, a la Conca està dins d'aquest llibre, ha fet unes 3.000 fotos, això que us deia, que mires tot, no? I saps aquestes fotos de portes, de finestres, de balconades, i ha fet un llibre per classificar això, que és un dels marges de l'art, no? Aquesta arquitectura popular, que potser no trobes a les grans ciutats, però sí que trobes en pobles doncs, que enterren les seves arrels en 900 anys. Mira, ahir celebràvem els 841 anys de la Carta de Població de Sarral, 841 anys de població i franquícia, i a Sarral no tenim cap element que sigui d'aquella època. Però vas a Santa Coloma, que el primer document és de Santa Coloma de Caral, el primer document és del 900 i escaig, i tens elements com la Torre del Castell que són propis d'aquell moment. Doncs aquesta relació, això, amb el quilòmetre zero, com dèieu abans vosaltres, més directe a casa nostra.
Ui, Jordina, no et sentim.
Ai, ara em sentiu? Perdó.
Ara sí.
Una altra que teníem és la col·lecció de difusió cultural del territori, que és tot el que engloba, podríem dir, Catalunya, perquè són campanars, cementiris,
sí, sí.
Places...
Són uns llibres que fa la Diputació de Tarragona i tenim això que dius tu, Jordina, des de cementiris fins a campanes, que és l'últim que ha sortit, ermites, i aquest... Us he intentat colar aquí la falca, aquest en tinc jo un de preparació, que és el de convents i monestirs del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, allò que diuen que està en impremta, i que és realment el que deia l'Eduard, també aquest quilòmetre zero de casa nostra, tot l'inventari s'està fent amb aquesta gran tasca que fa la Diputació amb aquests quaderns de difusió.
Moltes vegades això, Damià, ve finançat precisament per administracions, no? Per
sí.
Ens públics que el que volen és... promoure precisament tot aquest patrimoni.
Clar, no, i hem d'entendre que són ells els garants i els moltes vegades fins i tot propietaris d'aquest patrimoni. Però és veritat que he volgut posar molts elements que fossin d'editorials, d'empreses, i ara en vindrà un que és d'una empresa molt propera. Ostres, són gent que posa el coll moltes vegades per fer un llibre, per tirar-lo endavant i que es juguen els seus estalvis per poder fer... És que al final són feines d'artesans, moltes vegades, aquests llibres que estem recomanant perquè els seus tiratges són curts i moltes vegades amb una repercussió que no arriba al públic majoritari.
I precisament, perquè són curts, ara apuntes una cosa que ho relaciono amb el que tot just fa una horeta, per exemple, l'escriptor i periodista Òscar Ramiro Dulcet apuntava també, que és que es fan molts llibres però se'n llegeixen pocs.
Sí. Sí, i al final és un problema. Estem en el moment que més es publica en paper i que més llegim en digital. Fixeu-vos en això.
I abans ho deies, perquè escriure un llibre sobre patrimoni, sobre museus, ha d'estar molt ben escrit o molt ben expressat, per dir-ho d'alguna manera, perquè la gent tingui ganes d'escriure'l, de llegir-lo.
I al final, si mirem a xarxes, qui triomfa explicant patrimoni o fent difusió de patrimoni és la gent que ho fa molt bé. Sempre pots tindre un suport extern, però qui ho fa bé habitualment doncs és reconegut, perquè al final estem explicant una història que és interessant i és la nostra història, moltes vegades, que ho fem de forma diferent. L'altre dia feia un fil a Twitter sobre el patrimoni que s'havia perdut en els atemptats de l'11 de setembre i el que no sabem potser la gent de casa nostra és que hi havia una obra de Joan Miró i de Josep Arroyo, és a dir, una peça feta i criada a Tarragona que es va perdre en els tràgics atemptats, doncs era una part de casa nostra que està allà i que desgraciadament doncs, no s'ha recuperat.
I a banda de llibres, Damià, també podem trobar patrimoni a les revistes.
Sí, no, hi ha una revista que jo crec que és molt interessant, que és la revista Cultura i Paisatge de la Ruta del Cister, que és un element que tira endavant el Josep Maria Rovira de Valls, el president de la Cambra.
Sí.
I és una publicació... Els textos són molt bons, però és d'aquelles publicacions que això val la pena veure-la perquè té unes fotografies, ell és una persona que té un molt bon ull i fa uns compendis i uns articles espectaculars en aquesta revista que recomano a tots els nostres oients que la puguin aprofitar i llegir.
Per cert, que en el darrer número de la revista La Casa Navàs és la protagonista. Del meu poble és en el penúltim.
És en el penúltim. Les pintures de la capella de Sant Crist de Salomó, oi que sí?
Caram, vaja, ja no cal que ho digui jo.
Et té fitxadíssim,
eh? No, jo volia fer menció a tot aquest patrimoni de quilòmetre zero del que fem bandera sempre. L'eix central del darrer número era la Casa Navàs, emplaçada a la ciutat de Reus, i que tantes vegades ens ha portat nosaltres també a parlar amb la seva directora, la Sílvia Segalà. I fa dos números el protagonisme requeia en Miró, en Joan Miró, i feia parada també Montroig, el Mas Miró de Montroig del Camp. Val la pena que hi hagi aquestes apostes. Si no vingués, potser per, i ara ho poso entre cometes i amb el bon rotllo, per fanàtics de l'art de quilòmetre zero i de proximitat, això no ho tindríem, Damià.
Mira, Eduard, lliguem-ho amb el principi. Uns tios que són arquitectes, que viuen a Nova York, viuen, vés a saber, 15 apartaments de Nova York, s'emmerden, directament, i perdó, s'emmerden per anar a salvar obres a Europa. Per què ho fan? Per passió. Hi ha gent que va perdre la vida en aquestes accions de salvaguarda. En el desembarcament de Normandia no, però l'endemà hi havia gent dels Monument Men de darrere buscant aquestes obres d'art. I a casa nostra va passar el mateix, això que et dic, amb en Rebull, amb en Maiol. És a dir, van jugar-se la pell anant pels pobles. Hi ha cartes seves que ho diuen, no? Anem a Pobleta a buscar no sé què, anem a Santa Coloma a buscar no sé quantos, i es jugaven la pell per Eduardo de mateix a Poblet, sí, també l'any 37. Hòstia, es jugaven la pell per salvar coses que ara tenim i que potser tenim, no despreciem, però no coneixem prou. I aquestes oportunitats, doncs sí, podríem dir-ne que són passionals, com també la dels llibres i els museus, i són elements que jo crec que ens fan créixer, que al final ens fan créixer, ens fan més grans a tots.
Avui hem parlat d'aquests llibres que ens acosten al patrimoni, coincidint amb aquesta nova edició de la Setmana del Llibre en Català que se celebra a Barcelona i que ens serveix a nosaltres també com a excusa per vertebrar aquest espai que ens anirà acompanyant cada 15 dies amb el nostre historiador de l'art i museòleg preferit, que és el Damià Amorós. Damià,
gràcies
un dia més per acompanyar-nos. Un plaer, com sempre, saludar-te, i tant de bo puguem conèixer tantes coses al llarg d'aquesta temporada com les que avui
ens disfrutarem. Crec que ens ho passarem bé, que és l'important.
Ho esperem, ho esperem. Que vagi molt bé, Damià. Una abraçada.
Gràcies igualment.